Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que el Consell de Ministres aprovarà un decret llei amb mesures sobre ajuntaments, empreses i lloguers derivades dels acords pendents encara amb Junts per Catalunya. Sánchez ha reconegut que el diàleg amb el partit de Puigdemont està trencat, però ha assegurat que l'executiu complirà els compromisos adquirits. Els ajuntaments podran flexibilitzar inversions en projectes com habitatge o aigua, les empreses disposaran de més temps per a les obligacions fiscals i s'impulsarà també la digitalització de la facturació mentre que els propietaris rebran ajuda davant impagaments de lloguers de famílies vulnerables. I l'atur ha baixat moderadament al novembre a Catalunya, amb 3.119 persones menys inscrites a les llistes i un total de 321.376 aturats, un descens habitual abans de la campanya de Nadal. Catalunya és la tercera comunitat on més baixa l'atur en xifres absolutes. Pel que fa a l'Estat, també ha baixat i el total se situa en aquest cas en 2,42 milions, la xifra més baixa des del novembre del 2007. Ha baixat especialment en sectors com els serveis, la indústria i també en l'agricultura. I en mobilitat, encara ara diversos accidents dificulten la circulació, una a la C-16 a Sant Cugat, que talla un carril, un altre a l'A-2 a Sant Feliu de Llobregat i un altre a la C-32 a Castelldefels. A banda també, retencions per avaries a la C-17 a Centelles i també a la B-30 per Barberà del Vallès. També trànsit dens a la C-58 i la B-23 a Barcelona, a la 2 a Cornellà de Llobregat i també a la C-59 a Palau-Solità i Plegamans i retencions habituals a la B-10 i la B-20. Direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat. I els Mossos d'Esquadra, conjuntament amb la Policia Nacional, han desplegat aquest matí un dispositiu contra l'organització Trinitarios per assalts violents i tràfic de drogues. El dispositiu es concentra a les demarcacions de Barcelona i Tarragona, on està previst més d'una ventena d'entrades a domicilis i locals dels principals investigats. Entre els punts on s'estan fent aquestes actuacions, i a Salou i també a l'Hospitalet de Llobregat, de fet a Salou s'han fet com a mínim dues entrades en dos pisos d'un mateix home, que en aquest cas ha quedat detingut. El cas està sota secret d'actuacions. I Barcelona ha estat escollida com a capital europea del Nadal per al 2026 per part de l'organització Capital Europea del Nadal. La candidatura barcelonina valora el model de celebració del Nadal de la ciutat amb un pla estratègic que uneix els elements amb l'esperit creatiu i innovador de la ciutat i que, segons ha destacat l'Ajuntament, es fa palès en la combinació de pessebres, fires i mercats nadalencs amb la tecnologia i les instal·lacions lumíniques pròpies. I pel que fa al temps, el dia comença amb cel tapat, amb boires, volíem dir, a la depressió central i també a l'interior, i pel que fa a partir del migdia començaran a arribar les primeres precipitacions a Pirineu i Ponent.
Notícies en xarxa. És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimarts, a 2:15, just després de l'informatiu, segueix la tertúlia política La Plaça. Els representants dels diferents grups municipals debaten l'actualitat local en un espai de diàleg i opinió, conduït per l'Ali Giné. Recorda, La Plaça, cada dimarts a 2:15, a Ràdio L'Escala. Vols saber què passa a l'Alt Empordà? Cada dimarts arriba Hora Nova, el setmanari que t'explica l'actualitat de casa amb rigor i proximitat. Notícies, cultura, esports i opinió. Tot el que t'interessa en paper i a horanova.cat. Hora Nova, la veu de l'Alt Empordà.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ràdio L'Escala, a prop de tu. Avui, un calaix de sastre, amb Joan Brugués.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Són les 11:05 minuts, 27, 28, 29 segons. El moment que comencem l'Ull Avui, ja del segon dia d'aquest mes de desembre. Dia 2 de desembre. Sí, dia 2 de desembre. Ahir ja donava el tret de sortida, avui dimarts dia 2, amb una setmana doncs, que va amb tots els números de la setmana que toca. El dilluns, dos dimarts, tres dimecres, en fi, fins al dia 7, que és el diumenge. Doncs vinga, un dia, o sigui que més o menys sembla que continuarem, si meteorològicament parlant, continuarem més o menys tal com ho teníem ahir, però amb alguna que altra coseta. Obligada per aquell moment que te ve una picor aquí a la gola, que veus que ja no pots més i has de parar i doncs, intentar a veure si ho pots solucionar. Esperem que no vagi més. Doncs vinga, com els deia, comencem avui dimarts 2 de desembre la programació matinal, que després del Ui Avui tindrem l'Ona Vilà amb el més calent a l'Aigüera per continuar amb l'Ali Giner, que avui li toca a partida doble entre l'informatiu i també a la tertúlia a la plaça, que, com cada dimarts, els convidem a participar amb el que s'estigui dient. Si volen fer alguna opinió, algun comentari o portar alguna cosa, a 72771000, via telèfon, via WhatsApp. Totes dues doncs, estan operatives i disponibles. Sí. És que a vegades doncs, que el WhatsApp ens havia fallat, però ara de moment ja el tenim molt ben... el tenim operatiu, més ben dit, ja molt ben arreglat després d'unes petites errades que teníem, i ara sí doncs, que poden fer servir tant una banda com l'altra. Tot això, després de l'informatiu, la plaça, la tertúlia a la plaça, i que, com els deia, hi poden participar amb el 972-3710-00. Vinga, anem a començar amb el que dona avui de si aquest Ui Avui, el dia que ens visitarà en Paco Torres per el retrovisor, per fer aquella mirada enrere i, com no, també per parlar de coses d'aquests 41 anys de Ràdio La Scala. Els hi fa patxoca, ens volen fer companyia, doncs vinga, siguem molt benvinguts i anem a començar apuntant el que puguem apuntar del dia d'avui. Vinga, i anem amb aquesta estació que es troba allà a la zona del Riells. És una d'aquestes estacions que a vegades te surten per aquí. Algunes apareixen, com els dic, a vegades algunes apareixen, altres desapareixen. Aquesta estaria situada al que anomenem el barri de les flors, aquells carrers doncs, que tots tenen nom de flors. Doncs podríem dir que seria l'estació de les flors. Ens marca 9 graus en 7, amb una humitat del 77% i una mínima enregistrada de 3 graus amb 9. Aquesta estació, encara que de tant en tant sí que ens passa això, que anem descobrint alguna estació que veiem quines són. És que el problema que té aquesta pàgina és que està molt bé, és molt completa, però el mapa de les estacions és petitet i no hi surten totes, no s'hi queden fixes, sinó a mida que el vas ampliant, el vas reduint, més ben dit, van sortint estacions, i si el vas ampliant, algunes doncs, van desapareixent. És això que a vegades ens té perduts. Vull dir que els senyors que facin aquesta pàgina web iria molt més bé que el mapa fos un xic més gros, més ample, i que les estacions ja s'hi quedessin fixes. No, allò que algunes apareixen, altres desapareixen. Doncs vinga. 9 graus en 7, quasi arribant als 10 graus, perquè la resta del territori sí que estan entre 9 i 10. Graus és el que tenim, el que veiem, les estacions disponibles, tant si ampliant com reduïm, ens marquen entre 9 i 10 graus. De moment ningú sobrepassa aquestes temperatures. I la previsió? Doncs anem a la previsió. La previsió que es diu que entre avui i demà veurem més núvols amb un front esquifit, ambient d'hivern amb matinades ben fredes. Avui entre 12 i 14 es mouran les màximes i entre 3 i 5 les mínimes. Amb un cel variable tot el dia, amb núvols més prims que hem tingut de matinada i matí. I ara més clarianes migdia, però el vespre nit tornarà a arribar núvols de ponent a llevant. Ambient fred tot el dia. El vent hem començat en calma de matinada i matí, en gregal fluix a migdia i tarda. I pel que fa demà dimecres, dia 3, amb una màxima entre 13 i 15 graus i una mínima entre 4 i 6, amb un cel més ennuvolat de matinada. Els núvols aniran marxant de bon matí i la resta del dia el cel quedarà ben serè. Es mantindrà un ambient d'hivern. Quan el vent calma a primera hora de matinada, al matí entrarà tramuntaneta, força 2-4, que es mantindrà fins al vespre. A la nit tornarà la calma. I la temperatura del mar, 15 graus amb 1. Molt bé, doncs això és el que ens marca el que és la previsió del temps, tant per avui com per demà, amb aquests dies així ennuvolats, que quasi, doncs, treballs a veure el sol. Però bé, ja arribarà, tot arribarà. Encara que faci fred, pot venir sol, allò, que ara el sol és el que el busques quan t'escalfa, a diferència de l'estiu, que busques més el que és l'ombra. Ara sí que vas buscant el sol per estar-hi més calentet. Molt bé, doncs vinga. Això és en quant al temps, i ja anem a altres llocs, altres apartats, com seria el santoral de l'aniversari. Qui ens va deixar? Ahir parlàvem del moniato en aquest escrit que porta el calendari del pagès, que està dividida en les pàgines en dos, una que hi ha els dies de la setmana amb els sants i els altres que hi ha uns escrits. Aquí en tenim un altre que es diu a les metamorfosis, Ovidi narra la baixada als inferns del jove músic Orfeu per rescatar la seva estimada Eurídice. Eurídice. No m'acaba de convèncer aquest nom. Aconseguint recuperar-la, però en girar-se abans d'hora per mirar-la, torna a perdre-la per sempre. És molt més llarg, però bé, fins aquí. Ja continuarem llegint un altre dia, perquè el que interessa ara és els santuaris, els sants, que avui tenim Santa Bibiana, Santa Lisa i Santa Maria Àngela. Carai, els sants tots curiosos. Avui aquest, sobretot aquest Maria Àngela. Pensar que els àngeles ho celebraven per la Mare de Déu dels Àngels. Però hi ha sants que ja sabem que són repetits o amb altres formes. Doncs felicitats avui a elles, que celebren el seu sant. També hem de felicitar a elles i a ells que celebren el seu aniversari. Nascuts 1-2 de desembre, moltes i moltes felicitats, desitjant que passin un molt bon dia. Vinga, com també avui és l'aniversari de dos cantants. La primer és la Britney Spears, que avui fa 45 anys, i el segon és el cantant de Xàtiva, en Raimon, que ja en fa 85. I qui recordem avui que ens va deixar? Doncs la Concepción Velasco Barona, coneguda artísticament com Concha Velasco, nascuda a Valladolid un 29 de novembre de 1939, i ens deixava Majadahonda el 2 de desembre de 2023 a l'edat de 85 anys. Fou una actriu, ballarina, cantant i presentadora de televisió espanyola. Va estudiar dansa clàssica i espanyola al Conservatori de Madrid i va començar com a ballarina de la companyia de Manolo Caracol. Està casada amb l'actor i productor teatral Paco Marzo, tot i que va ser un matrimoni que no va funcionar mai bé i del que es va separar. Doncs avui recordem la figura de la Concha Velasco, la Chica Yeye, la recordem sobretot per aquesta cançó i també per un piló de pel·lícules que era de les que apareixia molt sovint a aquelles pel·lícules, sobretot a anys 60, anys 70 i més endavant també. I ara vam veure doncs, amb també la seva faceta de presentadora. Anem després de recordar la figura de Concha Velasco a obrir el quiosc. I el quiosc, mirem i parlem de la premsa a gironina. Diari de Girona. Creixen les violacions i els intents d'homicidi a Girona. També augmenta els robatoris amb força a domicili, els furts o les sustraccions de vehicles, el tràfic i el tràfic de drogues. Banyoles i Salt, municipis on més augmenta la criminalitat aquest any. Criminalitat aquest any. Notícies no gaire bones, com veiem aquests titulars. Ostres, no animen, eh? Però bé, és el que hi ha. I després també tenim aquesta fotografia, doncs, que el tema del dia, el que passa a Collserola, doncs que la UME es desplega a aquest indret, a Collserola. Un miler de granges gironines pendents de l'evolució i de la pesta porcina africana. Doncs pendents de tot el que ha passat, ara amb els porcs, que són els que protagonitzen amb aquesta pesta porcina doncs, les notícies importants als mitjans de comunicació, sobretot saber què passarà, si es podrà doncs, un moment erradicar. Avui escoltava que el laboratori IPRA d'aquí d'AMR doncs, estan treballant amb una vacuna, però no la tindran a llarg plaç, no tindran aviat, sinó que s'haurà d'esperar un temps per poder tenir aquesta vacuna. Veurem doncs, tot això com va evolucionar, però de moment preocupació sobretot per al sector pagès i el que es dedica a la criança de porcs, el que viu dels porcs, doncs, tot això amb molta preocupació. Anem en el punt avui, amb aquesta portada, que veiem un grup de joves amb una bandera pirata que diu Rebel·lió Z. Joves d'arreu del món surten al carrer per expressar indignació amb el govern, el seu malestar o aspiracions del canvi. Això és el que ens deixa el punt avui. Anem a l'edició gironina de l'Esportiu, que hi veiem aquí en l'actual capità, Arnau Martínez, del Girona, fotografiat a la portada, diu motius per creure-hi. El Girona, que contra el Madrid va tornar a mostrar una bona imatge, confirma que fa passes endavant per deixar enrere la cua de la taula. Els gironins, que fa 3 partits que no perden, enllacen ja 13 jornades en descens directe de les 14 disputades fins al moment. Cal dir que l'any que es va pujar de segona divisió s'hi va estar 12 jornades amb zona de descens. Allò que es va perillar la continuïtat de l'entrenador, però va haver-hi un canvi, l'equip, i es va arribar fins a la 6a posició. D'allà es va jugar el play-off i es va guanyar i es va pujar contra el Tenerife, perquè tots el que d'assis ja, els partits de les eliminatòries, els partits de tornada, eren en el camp del rival. Anem amb els digitals i avui, com que és dimarts, també tindrem com no, els diaris, els setmanaris comarcals. Ens diu el Gerió Digital que l'atur baixa un tímid 0,69% al novembre a les comarques gironines. Bé, mira, notícia així tímidament positiva. La campanya de Nadal no contribueix a reduir la desocupació. Que sempre doncs, passava, aquesta època de Nadal, doncs, que es contratava gent doncs, per afrontar tot el que porta de si aquestes festes nadalenques, sobretot a comerços. Anem en el Girona Notícies, que ens diu que el Port de la Selva celebra el Mercat de Nadal del 5 al 7 de desembre. Inclourà activitats infantils i jocs per la mainada, tallers creatius en família i música en viu. Doncs aquí doncs, trobem a faltar el Mercat de Nadal. A veure si algun any doncs, arriba la seva recuperació. I ens anem amb els comarcals, començant per l'Hora Nova, que a la seva portada tenim una fotografia doncs, de la Rambla de Figueres, tota plena, de gent, doncs, amb aquesta encesa dels llums, que diu Nadal omple els carrers. Aquí doncs, hi tenim també en primera línia d'aquesta fotografia el grup d'animació que doncs, va servir per donar el tret de sortir de la campanya nadalenca a la capital a l'empordanesa. Anem al setmanari L'Empordà, que destaca una entrevista amb Didac Lee, que diu l'Empordà és un lloc privilegiat per crear i tirar endavant una empresa. La ceba de Figueres supera les expectatives en el seu primer any de xarxa empresarial i emprenedora. I la ceba és el centre bressol i empresarial de l'Alt Empordà. Les sigles són ceba, és curiós. Vull dir que no és ceba, l'altre tipus de ceba, sinó que és el centre de bressol empresarial a l'Alt Empordà. Vinga, anem després de... després de veure l'Empordà i l'Hora Nova, ja a baixar la paradeta i acabar amb aquesta frase del dia, de l'apartat de cosetes, que diu que si no pots anar amb el dia, redueix-lo al següent pas. Si no pots anar amb el dia, redueix-lo al següent pas. Què vol dir això? Quan tot pesa massa, significa simplificar és saviesa. Quan tot pesa massa, simplificar és saviesa. Un pas, per petit que sigui, ja és avançar. Sovint és tot el que cal per començar a respirar millor. Per això que si no pots amb el dia, redueix-lo al següent pas. Molt bona aquesta. I el que farem ara, després de fer tot el que ha apuntat el dia, obrir l'ampolla musical. Per anar servint el primer glob. Amb aquest tema que ens porta la Gisela amb una nova col·laboració amb aquest disc de la Marató, que escoltarem cançons durant tota aquesta setmana, amb Sentir l'Eternitat.
Afrontar tots els perills per cuidar.
Gisela, amb Sentir l'eternitat, una cançó que es pot trobar en aquest disc de la Marató 2025. Ara el que farem, doncs, és ja anar ràpidament cap a les efemèrides. Per saber què passava, per començar, ara fa 5 anys, i una de les notícies, doncs, que ens afectava a la ràdio és que emetrà una versió radiofònica dels Pastorets, és l'alternativa a la representació tradicional que s'ha hagut de suspendre per temes de seguretat. Durant aquests dies s'està enregistrant i així en donava fe l'informatiu. Escoltem el fragment.
La pandèmia acumula una nova víctima i és que aquest any no es podrà fer la tradicional representació dels Pastorets. Els artistes estaven a punt, s'havia pensat en fer diverses representacions amb públic limitat al cert, però no s'ha pogut assajar com caldria i finalment no es representaran a l'escenari habitual. L'alternativa que s'ha trobat és uns Pastorets radiofònics. Des de fa uns dies s'enregistren a la Sala Polivalent. S'emetran per ràdio i per algunes emissores de la xarxa que hi han mostrat interès.
I vam decidir fer una versió radiofònica per Ràdio L'Escala, amb la col·laboració de Ràdio L'Escala. Venim aquí, fem les sessions de gravació amb els papers de cadascú, més o menys els mateixos actors que ja ho havien fet altres anys, o de nous que s'han incorporat, o hem canviat algun paper. I bueno, és molt d'agrair perquè és un esforç que fan de venir, treballar i col·laborar. I res, és un muntatge que a mi em fa molt il·lusió, és un repte nou, és diferent, no és l'escena, no és el teatre, evidentment, però pot ser molt interessant, pot quedar molt bé, i a més, com que això es fa per la xarxa d'emissores municipals, sembla ser que hi ha altres emissores que estan interessades en el producte, entre cometes, i podria ser que això es pogués veure a diferents punts de Catalunya. Si més no, per l'escala, jo crec que pot ser una bona cosa durant les festes de Nadal tenir aquest muntatge.
Les emissions es faran en 4 capítols durant les festes.
Doncs així estaven les coses. La pandèmia feia doncs, que haguessin de buscar altres alternatives i una d'aquestes va ser doncs, per no perdre els Pastorets, tot i que ja s'han perdut, també hem de dir-ho, es feia doncs, per Ràdio L'Escala. També doncs, fa anys havíem fet alguns, la gent doncs, que formaven part de Ràdio L'Escala i col·laboradors, també havien fet un enregistrament dels Pastorets de Folch i Torres. Jo parlo de anys enrere, que encara més d'algun Nadal els hem anat passant. Vinga, anem a saber què passava ara fa 2 anys. La notícia es deia, a tan sols 2 dies de l'inici d'una nova veda del peix blau, els pescadors escalencs s'han trobat amb una sorpresa, i és que a les instal·lacions del port s'hi passeja una tonyina vermella de grans dimensions, que no era la Trini, això sí, que sorprèn els mateixos pescadors i també els curiosos que s'hi acosten pel que fa a la veda, posa fi a una temporada on s'han capturat menys peix i la mida ha estat més curta. I així ens en parlava l'informatiu amb aquest fragment.
Una tonyina d'uns 150 quilos de pes es passeja pel port de l'Escala des de fa 2 dies. Indiferent al que passa al seu voltant, s'alimenta del peix que sobra de les barques i del que li llencen els curiosos que aquests dies s'acosten al port per poder veure de tan a prop un animal com aquest. Els mateixos pescadors i els habituals a l'arribada de les taranyines gaudeixen de l'espectacle.
Sí, la tonyina és muy bonito, una cosa que no s'ha vist nunca, s'ha vist la primera vez que se ve y es muy bonito.
No es raro que entra aquí en este puerto, pero nunca la he visto. Yo llevo aquí 15 años, nunca la he visto aquí un atún. Bueno, se ha entrado y no puede salir, no sé, está por aquí dando vueltas hasta que se sale.
Bé, és tot una novetat. El moll, ja que encara no és la primera vegada que n'entra alguna, ja aquest estiu en va entrar una seguint un vaixell, un barco, i segurament aquest cop, doncs també seguint un barco, ha entrat, aquí ha sigut una expectació total, perquè ha començat a venir gent a fer vídeos, fotos. La tonyina és realment impressionant perquè fa més de 100 quilos, uns 150-160 quilos, i l'animal ja porta 2 dies aquí voltant, i clar, els barcos van tirant el peix que va sobrant, i ell aquí fa un festín diari. Suposo que quan comenci la veda, que no surtin les taranyines a pescar, doncs marxarà i haurà acabat l'expectació.
Des de fa uns anys, la tonyina vermella està protegida per llei. És per això que s'ha multiplicat de manera important, afectant els bancs de peix blau, que és del que s'alimenta. Un peix blau del que també viuen els pescadors. Per tant, un problema.
Això passava ara fa 10 anys i en el món mundial, tal dia com avui, un 2 de desembre de 1990 i després de la reunificació d'Alemanya amb la caiguda del mur de Berlín, tenien lloc les primeres eleccions com país unificat, com un país únic, que celebraven les seves primeres eleccions. Una data, doncs, important en el que passava en aquest país, que portava, doncs, podem dir, 4 dies, doncs, que es havia ajuntat una part i l'altra, la democràtica i la federal. I per acabar, quin dia celebrem avui? Entre d'altres, ens diu que el dimarts següent al Dia d'Acció de Gràcies, és a dir, avui, rebre el Giving Tuesday, o un dia per donar. És un moviment mundial creat amb la finalitat d'incentivar les persones a generar bones accions i col·laborar en causes socials des de qualsevol part del món. Vinga, després del Black Friday, després del Cyber Monday, doncs ens arriba a la Giving Tuesday, aquest dia per donar. I això, doncs, ens dona així les efemèrides. Anem, amb uns quants segons, que no arribarem un minut, per separar una secció de l'altra i de seguida posem bé el retrovisor. És Time, també col·laborador, que col·labora amb el disc de la Marató, amb aquest El Karma d'una vida.
Mai em vaig sentir estimat. Tinc ferides infinites, 30 males cites i promeses de paper. Vas tirar la tovallola i tot just ho vas arribar. Tenia tot el que volia i necessitava. No sabia què fer més, no sabia què fer més. Vas pagar el car. Missatge d'amor que ho omple tot. I ara, sense voler-ho, jo desperto a la vida amb ganes de besar-te un altre cop, de quedar-me fins ben tard, de mirar-te amb el meu polo i arrencar-te just després. Vas pagar el karma d'una vida.
El karma, el karma d'una vida és el que ens canta Time. Aquesta cançó que els que van adquirir el passat diumenge el disc de la Marató, no sé si encara en queden o no en queden, algun lloc dels que venien encara en tenen en estoc, perquè és aquest disc que s'agota, doncs segurament ja hauran escoltat aquesta cançó d'aquest cantant. Vinga, doncs ara sí que és el moment de posar bé el nostre retrovisor, per fer aquesta mirada al passat, per recordar moments i fets d'històries que van marcar una època. I és el moment del matí que donem la benvinguda a en Paco Torres. Paco, benvingut. Bon dia. Espera't, que no tens el piu. Ara, tornem-hi. Toma dos, eh? És el moment que donem la benvinguda a en Paco Torres, el responsable d'aquest retrovisor. Paco, bon dia, benvingut.
Bon dia a l'Empordà, bon dia a l'Escala, bon dia a Joan, amb l'alegria que ens caracteritza.
Característica, molt bé. Doncs vinga, tenim el retrovisor posat, sí. I anem a veure, doncs, cap allà on som i cap on anem.
Doncs pues mira, estem al mes d'agost del 2002, el dia 17, inauguració del Museu Snoopy.
Carai.
A Califòrnia s'inaugurava un museu dedicat a l'Snoopy. Charlie Brown i altres personatges creats pel dibuixant Charles Schull.
Doncs sí, tot un personatge, doncs, de que es va fer més famós, perquè, és clar, el còmic que anava, com el va crear en Charles Schulz, anava destinat a en Charlie Brown. I després tenia l'acompanyant el gos. Però el gos es va fer molt famós en els dibuixos animats, sobretot, era aquell gos que dormia al cim del teulat de la seva caseta, sempre estava estirat en allà. I que més d'una vegada li solucionaven les paperetes a en Charlie Brown. Va ser tot un personatge a l'Snoopy, i després hi havia allò que deien dels pijos, te lo juro por Snoopy. Molt bé, doncs vinga.
Bueno, el dia 19, mort Eduardo Chillida. Escultor espanyol, a edat 78 anys, nascut a Sant Sebastià el dia 10 de gener del 1920.
Anem a saber qui era Eduardo Chillida.
El escultor y académico vasco Eduardo Chillida, artista inquieto e infatigable, utilizó técnicas tan diversas como la fragua, hierro, granito, hormigón o acero para conducir su creatividad. Valorado internacionalmente, su obra está repartida por medio mundo y ha sido reconocida con importantes premios como el Príncipe de Asturias de las Artes. Chillida se declaraba artista vasco, aunque le gustaba verse a sí mismo como un árbol con profundas raíces en la tierra donde nació, pero con sus ramas como brazos abiertos al mundo.
Aquest era Eduardo Chillida, que va ser jugador també, entre altres, de la Real Societat, el que passa que li va tirar més l'escultura que pas el futbol. Sí, sí. El Chillida, que doncs, té aquella escultura que és de visita obligada si vas a Sant Sebastià, com sí, és el Peine de los Vientos, ho hem vist tots, i segurament si els que hem ja anat allà jo. I tenim la fotografia feta, allà amb el Peine de los Vientos.
Més molt bé, coses. Seguim. Dia 29, l'Agència Europea envia a l'espai un nou meteosat. L'ERSA completa amb èxit el llançament del primer model del meteosat de segona generació, MSG, des de la base espacial de Kourou a la Guaiana Francesa.
Aquest meteosat, doncs que mira, que això ens va bé, sobretot, el nostre home del temps, en Sergi, per saber doncs, cap allà on van les coses.
Bueno, ara passem al futbol. En el mes d'agost, els equips de futbol comencen a entrenar i a preparar-se per la propera temporada futbolística.
Fixa't tu, estem parlant del mes d'agost, de l'any 2002. Ara, actualment, ja parlaríem del començament de la Lliga.
De la Lliga, mitjan de la Lliga començarien i aquests tornejos ja no es fan.
Ja no es fan o...
El Gamper encara es fa.
Sí. O busquen un dia així per fer-lo, però ja...
I el Gamper i el Ciutat de Barcelona encara es fa. Uh-huh. Bueno, el dia 17, 18 i 19, 38a edició del Trofeo Colombino a Huelva.
Un clàssic, Un clàssic aquella època, el Colombino.
Uh-huh. Aquí va participar l'Espanyol. Uh-huh. En les semifinals, aquí hi havia quatre equips, en les semifinals, Recreativo de Huelva 2, Espanyol 1. Uh-huh. I Atlètic de Madrid 1, Sevilla 1, l'Atlètic de Madrid passa per la tanda de penals.
Recordem que en aquests trofeus no hi ha pròrroga. No. Ja de seguida, quan s'empata, penals, perquè si no, esclar...
S'allarga massa. Sí. Tercer i quart lloc, Sevilla 1, Espanyol... Perdó, Sevilla 3, Espanyol 0. I en la final, Recreativo de Huelva 0, l'Atlètic de Madrid 1. Uh-huh. Per tant, l'Atlètic de Madrid va ser campió, Recreativo de Huelva 2... el Sevilla tercer, l'Espanyol a l'últim.
I a més, el trofeu Colombino és un trofeu immens, perquè és com una nau d'aquestes d'allò, d'aquelles típiques d'en Colón que anaven fins a Amèrica, que és impressionant. Igual que el Teresa Herrera, són trofeus d'aquests que has d'ampliar el museu per poder-li fer quebre.
I el Carranza,
no el tinc memoritzat. Sí que tinc memoritzat el Colombino i el Teresa Herrera, per exemple, el Gamper és un trofeu molt gros, molt allò que ocupi lloc, però hi ha trofeus que sí, que vull dir que necessitaven 3 o 4 jugadors per portar-los a sobre. Sí. Molt bé, doncs vinga, anem amb el Gamper?
Sí, anem amb el Gamper el dia 23, la 30a edició del John Gamper. Es feia en aquell temps a partit únic.
Sí. Bueno, es havia fet, recordem també, a quatre equips.
Dos dies.
Feia dos dies. Sí. Bueno, aquests trofeus grans sempre anaven en quatre equips. Després, mica en mica, es van anar a reduir, fins que alguns no hi ha temps perquè puguin jugar.
El Barcelona va jugar davant de l'Estrella Roja del Belgrat i va guanyar per 1-0. gol marcat per Roxen Bar. I el dia 24, el Trofeu Ciutat de Barcelona, organitzat per l'Espanyol a partit únic. Va jugar el Chivavo de Verona, Itàlia, i l'Espanyol van quedar 0-0. I l'equip italià guanya per penals, a la tanda de penals, per 5-3. Aquí va haver un partit oficial, dia 30, una final, la Supercopa d'Europa 2002. Partit disputat a Mònaco en l'estadi Lluís II, i el Real Madrid va guanyar davant del Feyenoord per 3-1.
I la Supercopa que la juguen, en aquella època, no sé si ja encara hi havia la Recopa, ja s'havia tret, perquè abans era el campió d'Europa contra el campió de la Recopa, i després ja va ser el campió de la Champions, diríem, contra el campió de la Copa de UEFA, després sí. Que ara és
ara és la UEFA. Tota la Recopa s'ha acabat.
Sí.
Bueno, passem ara a més notícies del mes d'agost. Crisi de l'illa Perejil. Espanya, recordem que havia recuperat l'illa el passat dia 17 de juliol amb una acció militar. Durant aquest mes d'agost varen continuar les negociacions diplomàtiques amb Marroc per normalitzar les relacions.
Aquesta illa, sí. Que, bueno, que tampoc és res de l'altre món, és que és una roca enmig del mar. Eh?
Imagineu-vos la illa Meles, la gran.
Sí, més o menys. una cosa així, eh? Més o menys venia aquí, vull dir que no és pas que... Però, bueno, mira... Déu-n'hi-do el que va propiciar, doncs, que els soldats marroquins anessin allà, després els d'aquí va dir ep,
això és nostre.
És el nostre, vinga, fora d'aquí. I
va tindre que negociacions diplomàtiques
per veure, doncs, que no, la cosa no anés a més,
Això mateix. Espanya va patir molta calor en aquell mes d'agost degut a les altes temperatures que van ser afectades sobretot a Andalusia, Castella-La Manxa i Extremadura. I degut a aquesta calor va haver-hi grans incendis forestals sobretot a Galícia, Castella i Lleó i Aragó.
Galícia sempre rep, eh? Ara aquest estiu passat també...
Cada any,
no sé què passa.
No sé què passa, són provocats o no sé, eh?
Però Galícia, si es parla de grans incendis, Galícia també té tots els números que li toqui.
Ara passem a l'altre extrem, que són les greus inundacions al centre d'Europa. Entre final de juliol i agost van ser afectades Alemanya, República Txeca i Àustria, especialment a Praga i Dresde, va ser un dels desastres més costosos de la història europea recent. O sigui, veus? Aquí a Espanya patim de calor i incendis, i al centre d'Europa inundacions a dos.
El món està mal repartit. El món és allò que dius... uns per una banda i els altres per a banda, i clar, anem a extrems, no? Uns molta calor, incendis, i els altres, mira, doncs, desastres d'un altre tipus, un greus inundacions.
Doncs ara passem pausa musical i parlem de Sopa de Cabra, Camins, i parlem de Gerard Quintana, que el passat dia 27 va complir 61 anys. Felicitats en retard.
Doncs vinga, escoltem Camins.
Camins que ara s'esvaeixen, camins que hem de fer sols, camins vora les estrelles,
me'n recordo la primera actuació que em van començar a actuar aquí a l'Escala.
Aquí va ser a la Riba.
A la Riba,
sí. Que un dels components se li va trencar les cordes de la guitarra, van haver de parar i tot això. I encara te diré molt més, el que passa que ja te dic, el que ens passava a aquell començament a Ràdio L'Escala és que no ho guardàvem res. Perquè varen venir a fer una entrevista amb un programa que feien, un programa musical, sí, que feien tard de vespre, i varen venir a Sopa de Cabra perquè actuaven a l'Estartit, allà el que famós l'enciam, el Siam Ajam, després va ser l'enciam, que anaven actuant molt, i van fer, doncs, aprofitant que anaven allà, que encara no eren coneguts, ell se'ls va fer una entrevista i, bueno, i parlant així de com havien començat i tota la història i dels concerts, diu, bueno, sí, en tenim un que el fem cada any, que és per la festa major de Sant Hilari, que quasi podíem dir era l'únic així concert que tenien durant tota la temporada.
Una temporada, doncs mira, després...
No, després no donava...
Porten 40 anys, no?
Després va, sí, després d'aquella parada que hi va haver-hi...
Aquest any
van tornar, sí, sí.
Aquest any, aquest festiu, venen aquí a l'Escala.
Sí, venen aquí en el Portal Blau, ja s'ha anunciat.
Sí. Sí, ja es venen les entrades, ja. També hem de destacar una anècdota... que dues persones carenques van veure mira, sopa de cabra, van agafar dos, un plat cada un amb una cullera i pensaven no, que
els diuen dient sopa,
això de la sopa de cabra que amb una actuació d'un grup van agafar el plat i cullera cap a l'aigua cap
al mar. Encara no l'hem munyit la cabra per fer la sopa.
Bueno, seguim. L'orquestra Caravelli, a veces tú, a veces yo, una cançó de Julio Iglesias. Y por último, Nancy Sinatra, estas botas son para caminar.
You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
La Nancy Sinatra, la filla de Frank Sinatra, que més quasi li coneixem aquest èxit.
Ja està, però...
No va pas tinguem una carrera...
Podria una altra cançó, però...
Sí, no sí, 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 però no és pas que tingués una carrera musical molt exitosa com el seu pare. De fet, és clar, la filla de Nancy Sinatra, per arribar a ser cantant, tot i que no canta pas malament, però li va ser molt més fàcil que pas algun altre cantant, per ser la filla de qui era, però no va tenir una carrera reeixida que dius, ostres, quasi ha sigut com el seu pare. Però no, li coneixem. Si parlem de Nancy Sinatra, només aquesta de les botes que són per caminar.
Bueno, seguim amb les històries de la ràdio a l'Escala, la ràdio nostra.
Molt bé, doncs estem aquí a les històries de Ràdio L'Escala i què va passar?
El mes de setembre de 1997, estem a mitjans d'aquest mes i després de l'informatiu presentat per Abel Font va haver una entrevista de Josep Maria Murià, el que va fer el pregó de la festa major d'enguany. En aquell temps, era el dia 14 o 15 de setembre, a Ràdio L'Escala. I escoltarem la introducció de Bel Font i Lourdes Boix.
Exactament dos quarts de dues de la tarda. Després de l'informatiu, encetem un suplement avui ben especial. A l'estudi de Ràdio L'Escala tenim a Lourdes Boix. Lourdes, molt bona tarda.
Bona tarda.
I també al senyor Josep Maria Murià. Molt bona tarda. Del senyor Josep Maria Murià, destacant sobretot que enguany ha estat el pregoner de la Festa Major, un pregoner ben especial, recordem que ha vingut especialment des de Mèxic. Ell és fill de Josep Maria Murià i Anita Rouret. Anita Rouret escalenca, el matrimoni de Josep Maria Murià i Anita Rouret es van exiliar a Mèxic després de la Guerra Civil. Josep Maria Murià és fill ja de Mèxic, però amb unes arrels ben marcades escalenques, i ho vam poder escoltar.
Déu-n'hi-do, la veu de l'Abel Font, com canvia amb el temps, eh? Quasi, quasi irreconeixible.
He dit aquest any, no, va ser aquell any, 1997, el dia 4, que va fer el pregó.
El dia 4, va, el dia 4 de setembre?
De setembre, festa per la Festa Major.
El dia, ah, va ser el dia, bueno,
bueno, sí.
L'últim
bueno,
dia?
Poder sí.
Raro.
Són les bueno, dates que ser. Jo tinc.
Sí, sí, que raro que ho fes el dia 4, perquè en aquella època encara se seguia la Festa Major, doncs, tal com es fa, que havia fet sempre, que ara no s'havia canviat, i, bueno, podia ser que sí, que, doncs, que potser per agenda de Murià, doncs, els hi digués, guita, jo el pregó puc fer l'últim dia. Quedava un xic d'estrany.
I aquest, del... aquest espai es va fer cap allà el 14 de setembre.
Mm-hmm. Molt bé. Doncs...
Escoltarem una mica com va anar la entrevista.
Democràcia, intensificació democràtica. Al tanto, sense caure en el joc de que de democràcia només n'hi ha una, és a dir, que és una trampa que ens posen els americans moltes vegades, oi? Com si l'única manera d'haver-hi democràcia és la democràcia americana, no? La democràcia nord-americana. O com si per haver-hi democràcia té que haver-hi eleccions, o només amb eleccions ja hi ha democràcia, no? És a dir, això és tot un tema. Ara, de que és saníssim pel país que hi hagi ara un procés de transformació i de que el partit polític que guanyava sempre, sense que això volgués dir que guanyessin sempre els mateixos, perquè les variacions del partit...
Molt bé, doncs aquí les paraules de Josep Maria Murià, molt relacionat amb la seva família a l'Escala, doncs, que va venir... Crec que estaven a Mèxic, em penso que estaven.
Sí,
i
vines,
a Mèxic i tot això. I és curiós, doncs, que en conserva bé el català, perquè a vegades, doncs, com vius tant de temps en aquell país, tant si parles català com castellà, sempre tenen aquells...
aquells
dejes que tenien en castellà de la pronunciació mexicana.
Això la Cristina Cantal ja sap per la mexicana.
Això sí, d'anar a fer unes vacances a Mèxic i ens va estar matxacant durant molt de temps, parlant en castellà mexicà. Molt bé, doncs...
Ara entrem a els informatius.
Doncs si han d'entrar els informatius, hem de posar la sintonia.
Sí.
L'informatiu. Cada dia, a la 1 i a les 7, tota l'actualitat local, comarcal i meteorològica a Ràdio L'Escala.
Doncs vinga, això eren els informatius.
Doncs el dia 15, dilluns, comença el curs escolar.
La notícia deia que aquest matí gairebé 500 alumnes han començat el curs escolar 97-98 al CEIP Empúries, un curs que la novetat principal és que la reforma escolar ja s'ha acabat amb el seu procés d'implantació, l'augment d'alumnes que ha provocat problemes d'espai i que ha afectat més directament a l'alumnat d'ensenyament infantil. Gairebé 500 alumnes, que recordem que només hi havia una escola en aquella època, que era aquí al,
sí, Empúries.
A l'escola Empúries, també ja hi havia la guarderia. No sé si tu recordes gaires començaments de cursos escolars
bueno,
a aquella època.
Me recordo que hi havia unes naus, que era pels infantils, i que hi havia programes per l'espai per l'alumnat. I a poc a poc, mira, amb l'ampliacions que vam fer després, és... I me recordo quan jo era petit que hi havia un camp de futbol aquí que era com un camp de futbol de veritat.
Sí, sí, ara ja quasi no hi ha camp de futbol perquè volen fer com una espècie de jardins i tot això, han fet tot una campanya doncs perquè sigui més ajardinat, diguem, sigui d'una altra manera el que és el pati. Abans el pati, doncs, era l'època que jo havia anat aquí, era un gran camp de futbol i al final hi havia la pista per jugar a bàsquet o a futbol sala.
Sí,
i després ja allà ja varen fer també les aules per als més petits, que els que ja venien de la guarderia de Vallmanetes, així ja s'anaven en aquelles aules a fer els primers cursos d'ensenyament.
Ara fa goig, eh? Bueno, 22 escoles ja, sí. La cosa canvia.
Sí, 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 sí. Passem, doncs,
El dia 17, dimecres, al Ràdio L'Escala es feia un programa Línia Directa.
És curiós perquè, esclar, després Línia Directa, aquest nom va passar a fer aquest nom a la tele i aquí es va convertir en alcaldia. Però ens diu la notícia que en el programa d'avui l'alcalde Josep Maria Guinart va repassar les inversions que l'equip de govern estudia de cares l'any vinent. Pel que fa al pressupost, va destacar que continua la línia d'estalvi, assegurant que s'abaixaria l'índex impositiu per l'IBI, passant del 0,59 actual al 0,56, que en nombres reals significa un 5%. Pel que fa a inversions, va destacar la remodelació del casc antic i el pàrquing a la mateixa zona, l'accés nord de la població i el museu local. I per aquest museu també s'hi ha parlat molt sobre l'edifici de l'Alfolí de la Sal. Estem parlant, doncs, això de l'any 1997. Doncs que ja es començava a parlar, doncs,
de l'Alfolí de la Sal, que estava molt interessat a l'Ajuntament de
Tindre. Però bé, fins anys més tard no es va fer realitat.
Això de la compra de l'Alfolí de la Sal sí que ho tinc gravat, tot com va anar, perquè és un moment molt important aquí a l'escala de l'Alfolí de la Sal. Ja sortirà.
Sí, perquè, esclar, vull dir, era un edifici que estava allà en ruïnes, ja es va poder salvar i doncs, ha quedat un edifici molt xulo, ja diríem, molt xulo.
Quan hem de parlar del mercat setmanal...
Aquí ve la polèmica.
Dels diumenges. El regidor d'Obres Públiques de l'Ajuntament, Fernando Palma, continua.
Ha informat que el mercat setmanal no tornarà aquest proper hivern a la Ronda del Pedró, davant del projecte de remodelació de l'entrada nord de la població, que inclou el canvi de sentit del carrer Gràcia i que s'ha cregut oportú deixar la via a la Ronda del Pedró lliure de circulació. Doncs mira, això passava doncs, que el mercat es anava canviant d'un lloc a l'altre.
O sigui, el mes de març d'aquest any 1997, en Fernando Palma, regidor d'Obres Públiques, els marxants del mercat dels diumenges tornaran al passeig marítim, que a partir del dia 28 d'aquest mes va començar. O sigui, van fer una setmana més, que del dia 14, del dia 21, que seria l'últim dia de fer el mercat en el Pedró, per passar al passeig marítim. Jo me recordo de petit, que bueno, una mica més, quan es feia el mercat aquí a la plaça del Mercat.
Sí, el mercat i tot el carrer és al voltant. Jo sí. Encara ho he arribat a veure.
Sí, el carrer és al voltant, el carrer de l'Ajuntament, sí, sí, Massanet, i alguns en un carrer com el carrer Codola, el carrer Calvari, una cosa d'aquesta, perquè ja es feia gran.
Sí, llavors i allà quedava petit.
Sí, llavors es va decidir, diuen, de canviar de puesto.
Molt bé, Paco, no tenim més temps de parlar de mercats, ja en continuarem parlant perquè dona que sí.
La setmana que ve parlarem com va anar aquests els emplaçaments diversos que van tindre el mercat.
Això és
i les discussions que va haver-hi.
També la polèmica.
Parlarem per la setmana que ve d'això.
Ràpidament, amb la teva benedicció, acabem el programa
d'avui. Doncs vinga, senyors, esteu a casa, les senyores, algun senyor també, esteu preparant el dinar, que hi ha un altre a comprar aquest dematí o dies enrere. Avui, com tenim els congeladors, mà de congelador, mà de frigorífic, i a fer el dinar, i a l'hora de dinar, bon profit. I als restaurants també, eh?